farem la xerrada conjuntament amb el company Xavier Rius. Ell farà la part de producció de planta d'olivera i jo us parlaré una miqueta del programa de millora genètica que tenim AgroMillora. Gràcies.
Bé, l'altre dia ja vam comentar una mica què és AgroMillora. AgroMillora és un viver d'oliveres, de fruiters i que venem vinya, que tenim 8 filials al redor de diferents països del món i actualment la producció de plantes d'olives d'aquest any del grup AgroMillora serà d'uns 25 milions de plantes. Concretament a les instal·lacions d'aquí al Penedès seran uns 11 milions i bàsicament d'aquesta quantitat un 70% és arbequina, un altre percentatge, un 20% és arbossana i un altre percentatge d'un 10% és coronequi i en alguns petits casos petites quantitats de varietats tradicionals que ens demanen, no? Però bàsicament, com vam comentar l'altre dia, estem més enfocats a plantacions de sistema superintensiu per recollir mecànicament, no? Dir que el més important del procés productiu és la planta mare. En el departament d'I+D que tenim a Monistrol, al Penedès, tenim uns hivernacles on guardem les plantes originals que van sortir del cap de clon i aquestes plantes originals estan pues, genèticament seleccionades, fitosanitàriament i totes les malalties, un control molt exhaustiu, guardades en hivernacles, en malles anti-insectes, anti-trips, per guardar aquest material del qual hem partit i parteix tota la nostra producció. No? Una vegada tens aquestes plantes seleccionades, en definitiva el que creem són camps de plantes mares, o sigui, en definitiva plantem camps d'olivera que el que ens interessa no és el fruit, sinó que el que a nosaltres ens interessa és la fusta que a l'hivern podarem per deixar la planta quasi amb l'eix central i aleshores a la primavera aquesta planta quan brota seran aquests brots que nosaltres utilitzarem per produir les estaques per començar novament el procés productiu, no? Actualment tenim unes 10 hectàrees de planta mare al voltant dels hivernacles de la qual nosaltres anem obtenint la fusta a mesura que durant la primavera aquesta fusta creix i són els brots d'aquesta planta la que anem seleccionant, no? L'avantatge de tenir un camp de planta mare és que nosaltres tenim totalment control a nivell de fitosanitaris, a nivell de rec, a nivell de nutrició, per obtenir una estaca i uns brots totalment fèrtils, totalment sanitàriament al 100% de millor qualitat per obtenir ja una millor estaca que en definitiva repercutirà amb l'obtenció de la planta que vendrem finalment al nostre client, no? A canvi de molts vivers que el que fan és anar a buscar aquesta fusta a camps de comercials d'oliveres en producció, no? Aleshores no tens tant de control, no? Per exemple, això és a l'hivern en què les plantes han estat podades i que a la primavera pues, tots començaran a brotar per tots els diferents ulls i gemmes que hem deixat, no? El que també és molt important és seleccionar el brot que escolleixes per agafar per originar la nova planta, o sigui, s'ha de rebutjar totalment els xupons i els brots joves que surten del tronc i agafar les rames que són de la part superior, no? Si agaféssim els xupons, el que crearíem són, a nivell productiu, per nosaltres ens serviria igual perquè obtindríem una estaca i una estaca amb arrels i finalment una planta, el que passa que crees un caràcter juvenil que a més d'entrar en producció a l'any 2 o l'any 3, haver agafat un xupon d'aquests, doncs la planta entraria en producció l'any 5 o l'any 6. No? Per tant, és interessant a nivell viverístic saber també la fusta que escolleixes. En definitiva, una mica el que estàvem comentant, el fet de nosaltres tenir camps mares propis i amb quantitat gran, podem escollir les estaques més petites en comparació de les taques més gruixudes que provindrien d'un camp de producció de, més aviat de nivell comercial, no? Aleshores, el fet de tenir unes estaques molt més primes que podem seleccionar amb calibre, que podem seleccionar a nivell de longitud, doncs ens permet obtenir uns coeficients d'enraïment doncs molt més alts i després també unes arrels molt més fortes. Per tant, ja estem començant a crear una planta diferencial respecte a un viver que ho fa més a nivell tradicional, no? Per exemple, això serien el camp mare pues, a meitat de primavera, inicis d'estiu. Aquí hi ha molt de material, molt de brot que podem venir a buscar. Aleshores, cada matí pues, un grup de 10 o 15 persones es dediquen. Per exemple, aquí seria com plantem els nostres camps mare. Són plantacions d'uns 4 metres de distància entre fileres i plantem les plantes molt més a prop, generalment a 1,5 metres i 2 fileres conjuntes per obtenir el màxim de brots amb el mínim espai possible, no? Perquè repeteixo que a nosaltres el que no ens interessa és obtenir olives, sinó que el que ens interessa és obtenir fusta, no? Aquest seria un detall dels brots a començament d'estiu. Per alguns d'aquests encara són relativament petits, per el que a nosaltres ens interessa són uns brots d'uns 40-50 centímetres, de la que a cada brot ens surtin pues, generalment unes 3 o 4 estaques, no? Aleshores, seleccionant aquests brots, pues, anem rejuvenint aquesta planta i tenim des de la primavera fins quasi a començaments d'hivern suficient material per anar estaquillant, no? Aquest seria un dels brots ideals que hem seleccionat i aquests els portem en el viver i a partir d'aquí comencem realment el procés de producció de la planta. Això serien les bandejes de brots tal com arriben des del camp en l'hivernacle. És molt interessant tenir precaucions de no agafar la fusta en dies de molta calor, agafar-los a primera hora del dematí perquè no s'assequin, mantenir un nivell d'humitat elevat, una sèrie de condicions per no estressar aquesta planta, aquestes fulles, que en definitiva seran el que ens permetran obtenir més bon coeficient d'enraïment o no, no. Aquestes són els hivernacles que tenim a Sant Sadurní d'Anoia. Hi ha unes 5 hectàrees d'hivernacles i aquí és una capacitat d'emmagatzament d'uns 4 milions de plantes i aquí és on estem produint aquests 11 milions de plantes anualment, no? Aquí comença el procés d'estaquillat, o sigui, aquells brots que hem vist, que hem agafat al camp mare, són portats aquí en el hivernacle, es mantenen amb unes piscines plenes d'aigua i aleshores les persones agafen i tallen aquella branca de 50 centímetres amb branquetes de dos fulles, no? De dos fulles. En definitiva, aquesta branca serà tallada pues, amb dos o tres estaques en funció d'aquesta longitud per arribar a una estaca que en definitiva això serà el que plantarem, no? I a partir d'aquí, a la part baixa que hem arrencat les fulles, en el moment d'arrencar les fulles crees una petita ferida, això s'hormona, això es planta amb un substracte i al cap d'un mes, de dos mesos o de tres mesos, en funció de l'època de l'any, pues, obtindràs unes arrels i en definitiva ja tens una nova planta, no? I serà en els ulls que estan entre les dues fulles que tindràs el nou brot i a partir d'aquí crearàs la planta, no? En definitiva, per produir aquests 11 milions de plantes necessites pues, intentar automatitzar al màxim, però tot i així és un procés bastant que requereix bastanta mà d'obra, no? Aleshores, bueno, com veieu, de moment el tema de plantació encara és totalment manual. Dic que unes 40 persones al dia produeixen unes 160.000 estaques, que en definitiva és la producció que estem fent cada dia, no? O sigui, habitualment estem fent entre 100.000 i 150.000 estaques per dia. Aleshores, quan l'estaca aquesta s'ha tallat amb la distància aquella petita que hem vist, ara estan fent el procés de plantació. El procés de plantació es fa amb uns cilindres que són d'una fibra de coco que tenen un molt bon drenatge per evitar qualsevol entollament d'aigua que provocaria podridura de les estaques, i la plantació es fa, com veieu, en forma manual, no? Encara no hem trobat cap robot que pugui fer-ho, per tant encara depenem molt de la mà d'obra. Com veieu, cada estaca es clava en aquests cilindres, intentar que les fulles no toquin a la turba perquè així es podriran, perquè no es podreixin, i aquestes estaques es posen dintre els túnels de propagació, es tanquen amb plàstic i a través d'un sistema de mist es va regant, pues, depenent de la temperatura a l'exterior, depèn de la radiació solar, depèn de la varietat, o sigui, depèn també de l'època en què comences. La primera setmana, pues, t'interessa tenir un ambient molt més humit i crear unes condicions més favorables per treure arrels, i una vegada veus que han tret una petita arrel t'interessa reduir molt la humitat i treballar més amb ambients secs. És tot un món, no hi ha una recepta, inclús cada dia has de canviar malles d'insolació, més fosques, més obertes, correpantalles, obrir coolings, tancar coolings, obrir hivernacles, tancar hivernacles, o sigui, cada dia, doncs, com que l'ambient de fora és diferent, doncs aquí dintre també has d'anar-te adaptant, no? Bueno, aquí veieu un túnel tancat, al cap d'un mes i mig, en les condicions més favorables a l'estiu, doncs ja pots obrir el túnel i ja tens arrels. Ara a l'hivern, doncs igual tardes 3 mesos, no? Encara que inclús tinguis calefacció en els túnels, pues no pots tenir les altes temperatures que tens a l'estiu i requereix molt més temps, no? Aquí una mica els hivernacles amb els túnels de propagació. Aquestes malles s'obren i es tanquen en funció de la insolació del dia. Pel dematí estan obertes, a mesura que el sol surt a l'estiu, pues es tanquen automàticament segons els watts que reps. A la tarda es tornen a obrir. Ara, amb un dia així, potser s'estaran tot el dia obertes, perquè també t'interessa certa insolació. I bueno, en definitiva, és tot un món, i la humitat i la temperatura són els factors claus, no? Aquí serien ja, per exemple, les malles obertes, amb els túnels, al cap d'un mes i mig, en què ja has vist senyals d'obtenció d'arrels, pots obrir els túnels i reduir molt més la humitat i baixar els recs. Per tant, el maneig canvia molt ràpidament, no? Això ja seria una planta que han passat els 2 mesos, ja tenen arrels. I aquí ja seria una mica, per exemple, aquí tenim la planta que ja té arrels, la deixem perquè aquestes arrels agafin força, inclús algunes, com a la foto de baix, comencen ja a brotar per aquelles dues llemes que estaven mig dormides entre les fulles. A mesura que tenen arrels, a mesura que comences ja a incrementar adob i comences a incrementar insolació, aquelles llemes desperten i comencen a brotar, no? Aleshores, aquella petita estaca amb aquelles dues fulletes i amb una llema brotada o no, el que fem és transplantar-la amb un contenidor una mica més gran. Ja aquí ja no juguem amb fibra de coco, sinó que ja canviem amb una turba que amb cert adob de ralentització de l'alliberació lenta. Aquesta turba, que ja ens interessa que una mica més de retenció d'aigua. Una vegada més, els materials que utilitzes són part del teu èxit, no? O sigui, nosaltres estem important turbes de Denmark, de Dinamarca, perquè hem vist que són els que obtenim millors resultats, evites que les arrels es podreixin, hi ha una selecció d'aquesta turba que en definitiva ens permet obtenir un sistema radicular més fort, que o això obtindrem millors resultats en el camp quan aquestes plantes es plantin, no? Bé. Bueno, aquí són una mica de maquinària, de la turba, com la posem en aquests contenidors, màquines de trasplantar automàticament. Ara estem provant un robot que t'agafa aquestes petites plantes amb arrels i automàticament ell mateix te les trasplanten, que en pot fer unes 10.000 plantes per hora. Aquí encara estem subministrant les bandejas, i aquesta màquina és la que omple els pots amb la turba que estava en el contenidor de color blau, i aquestes persones, a mesura que les bandejas plenes de turba passen, agafen i posen manualment les estaques arrelades en els pots més grans, no? Com he dit, ara estem substituint aquest procés per un robot, i que bueno, estem eliminant, estem fent unes 10.000 plantes per hora de trasplantament, no? Evidentment, encara el robot hem d'afinar coses i ha d'haver-hi gent controlant quan s'espatlli, no? Però és un procés que es pot automatitzar bastant, no? Una vegada aquelles estaques que havien tret arreu i ara ja estan trasplantades amb aquest pot relativament més gran, les posem en una altra part de l'hivernacle. Aquí ja el que ens interessa és incrementar molt les dosis d'adob, bàsicament nitrogen, i també molt d'insolació per afavorir el creixement quan més aviat millor, no? Aleshores, bueno, també controls sanitaris de plagues, malalties. Les males herbes continuen sent un dels problemes principals amb un viver. Aleshores, doncs, bueno, un control, intentar que la mala herba entri dintre l'hivernacle és el primer pas, i estem fent assajos amb tirar closques d'ametlla a sobre d'aquestes plantes per evitar que creixin les males herbes, etc. Aleshores, al cap de potser un mes i mig, pues aquelles llemes que estaven mig dormides han començat a créixer i ja tenim creixements d'uns 10 o 15 centímetres, no? En molts casos broten les dues llemes, per tant hem d'agafar cada planta i tallar l'altre brot per promoure el creixement solament d'un brot, no? Aleshores, depèn el temps en què estem. Si estem a ple estiu, pues això amb un mes i mig, pots tenir una planta de 30 centímetres. Ara, si l'estaquillat que estem fent ara, pues a l'hivern no tindrem cap creixement i haurem d'esperar a la primavera següent per obtenir aquests creixements, no? O sigui que ara, pues, ens passarem 4 o 5 mesos en què aquelles plantes, pues, bàsicament no creixeran, no? Per exemple, avui estàvem a menys 4 sense dormir de noia, per tant, en aquest hivernacle tenim que agafar factors per incrementar la temperatura i almenys pujar la temperatura a 4 o 5 graus i evitar que es produeixin gelades en aquestes petites plantes que són bastant sensibles, no? Com podeu veure, aquí hi ha uns 4 o 5 milions de plantes que són molts diners, per tant, amb un dia com avui, doncs, si no tens un sistema de calefacció, doncs, pots perdre, doncs, 7 o 8 milions d'euros en una nit, no? Això seria bàsicament a l'estiu, en què les plantes estan creixent. El fet de tenir tanta densitat de plantes, doncs, et crea certs problemes de maneig, de logística, de creixements. Has de passar a treure males herbes, has de passar a tallar brots. O sigui, és tot un... Bàsicament, com he dit, fem la varietat arbequina. És arbequina selecció agromillora, és bàsicament el 70% de la nostra producció. Després tenim un sistema bastant interessant per moure aquestes taules d'un costat a l'altre, per intentar evitar riscos laborals de mals d'esquena i accidents. Aleshores, és un sistema d'automatització, no? Aquí és un sistema d'una sonda en què t'indica els watts de radiació solar que reps, aleshores tu pots programar el rec en funció de l'il·luminació que obtens per obtenir un control de l'humitat de la planta al màxim òptim durant el màxim període de temps per obtenir màxims creixements el més ràpid possible, no? O sigui, ens trobem en molts casos de que el client et demana la planta i tu no la tens perquè no té la mida necessària, no? Aleshores, quan més la forcis, inclús ara a l'hivern, doncs podem aplicar CO2, gasos de CO2 a dintre de l'hivernacle per afavorir creixement, no? Aleshores, bueno, són aquests carrils en què permeten moure les taules d'un costat a l'altre amb relativament rapidesa i fàcil maneig sense un esforç pels treballadors, no? El sistema del rec i el sistema dels tractaments, pues, també intentar automatitzar-ho al màxim, intentar fer els tractaments per la nit quan no hi ha gent treballant, intentar fer els mínims tractaments possibles, i això vol dir un control de qualitat de les plantes i tenir uns punts de monitoreig per veure el nivell de població d'insectes, i si no cal tractar, pues, t'evites tractaments, no? Aleshores, aquelles plantes quan es portem amb unes taules de treball en què es classifiquen, o sigui, ens passem tot l'any classificant plantes per alçades per poder donar un material homogeni, no? O sigui, el pitjor que pots fer amb un client és donar plantes de 30 centímetres, plantes de 40, plantes de 60, perquè ell en el camp això dificulta el maneig, no? Si totes les plantes són iguals, pues saps que requeriran les mateixes dosis de rec, requeriran les mateixes dosis d'adobat, no? Per tant, el fet de classificar i enviar partides homogènies, no? Aleshores, aquí es porten aquelles taules que hem vist i es classifiquen per tamanys 30-40, més grans de 40, 40-50, en funció del que vulgui el client. Després, amb aquestes màquines que es veu al cordill, es posa una petita canya i es passa i es fa un lligat perquè aquest brot que fins ara creixia de forma inclinada, a partir d'ara comenci a créixer de forma vertical i tampoc afavoreixis el creixement de rames laterals que en definitiva requereixen una poda posterior i un altre maneig, no? En definitiva, això seria la nostra planta comercial. És una planta amb un contenidor de 7x7x7,5, d'uns 300 centímetres cúbics d'acumulació de turba, una planta amb una canya i alçada, doncs, dependrà del que vol el client, però generalment estem treballant entre 30 i 50 centímetres amb un eix vertical, no? Aquí veieu plantes a punt d'expedició amb la canya i, bueno, al final el tema d'expedició, pues, generalment surten amb caixes de cartró, unes 60 plantes per caixa. Com vam comentar l'altre dia, Olin és la nostra marca comercial de venda de plantes d'oliveres. Es posa una etiqueta per caixa amb codi de barres. Ara també s'està donant en cada comanda unes recomanacions de que quan arribin aquestes plantes es faci un maneig adequat d'aquestes plantes. O sigui, hi havia gent que agafava les caixes i les guardava en un magatzem fosc durant una setmana, la caixa tancada, no? O que no la regava, o sigui, són plantes vives, per tant no serveix de res tot el procés productiu que portem un any fent des d'acollint aquell estac en el camp, hormonant, plantant i tal, si després quan arriba el client final per una vedada o un descuido, pues, aquella planta pateix sequera o cau en fulles per falta de llum, no? Bueno, bàsicament el procés, un procés bastant manual encara. Aquesta seria una etiqueta a cada caixa per evitar errors i saber cada... A vegades hi ha pedidos de clients, comandes de clients, en què enviem les tres varietats, per tant és molt important identificar cada varietat per separat, perquè una vegada les tens a planta a la mà, sobretot quan són plantes joves, és bastant difícil de reconèixer a simple vista, no? Aquestes serien les caixes a punt d'expedició. Això serien, generalment enviem caixa planta finalitzada, com aquella planta que hem vist de 40, 50, 30, 50 centímetres, però en els hivernacles que tenim a Marroc, a Tunísia, enviem la planta estaquillada, i aquells hivernacles no tenen capacitat de fer tot el procés productiu d'estaquillat, sinó que el que fan solament és la recria, no? O sigui, en aquests vivers de Tunísia i Marroc, ells faran el trasplant, perquè és molt més barat enviar aquest tipus d'estaca que la planta acabada. Aleshores ells allà faran la recria, no? Aquest seria bàsicament, bueno, tenim un moll de càrrega, els camions aparquen aquí, em sembla que cada camió pot portar unes 40.000 plantes, i estem enviant, per exemple, des d'aquí planta acabada a Grècia i a Itàlia i a Portugal, no? I bueno, bàsicament aquesta era una mica el procés productiu, i ara la Marisa us parlarà del departament d'I+D, no?
Bé, jo us explicaré una mica el programa de millora genètica d'olivera, que es va iniciar a Agromillora l'any 97. Agromillora, com a empresa pionera en la implantació del sistema superintensiu, ja en aquells moments va començar a creure que en un futur seria necessari disposar de noves varietats d'olivera que es poguessin adaptar a les condicions superintensives, ja que fins ara bàsicament les plantacions són d'arbequina, arbussana i coroneiki. Llavors, els programes de millora genètica són molt llargs. Bàsicament el contingut d'aquesta exposició és les diferents fases que tenien en el programa de millora. Us parlaré una mica dels assajos que estem realitzant, dels primers resultats obtinguts i, finalment, les noves varietats que en els propers anys podrem disposar per comercialitzar. El nostre objectiu està enfocat, bàsicament, a obtenir noves varietats d'oliveres que s'adaptin al cultiu superintensius i per diferents àrees geogràfiques. Els objectius específics amb els quals estem treballant és en trobar noves varietats en què la productivitat sigui més elevada, tenint molt en compte el vigor de la planta, que sigui mig-baix, donat que es pugui mecanitzar tant per temes de poda com per recol·lecció. També s'està seleccionant material en què l'època de maduració sigui més precoç, ja que s'està implantant el cultiu d'olivera en zones molt fredes i de vegades el perill de glaçades és un problema de cara a obtenir collites i produir olis de bona qualitat. També, en quant a la qualitat d'oli, en obtenir material que tingui aportacions d'un percentatge d'oleic més alt, més estabilitat, ja que l'arbequina o altres varietats poden ser bastant tenir problemes en aquest sentit. I llavors altres característiques dels diferents materials que puguin destacar respecte a les varietats que s'estan produint fins ara, en quant a ser més resistents al fred, a la salinitat, als sòls calcaris, o bé a tolerància i resistència a patògens i malalties com ara l'ull de gall, l'Spirocaea oleagina, verticillium, mosca d'olivera, ja que en els diferents genotips obtinguts hi ha bastantes diferències entre els materials. Bé, s'ha borrat tot, Tot. Ho sento, però no. Les diferents fases del programa de millora es basen en una primera fase de preselecció, en què el nostre programa és un programa de millora clàssica que es basa en creuaments entre varietats interessants i l'obtenció de tota una població d'aquests creuaments. Des de l'any 97 fins a aquest 2007 hem obtingut un total d'uns 1.300 progènies, fruit d'uns 50 creuaments diferents. I bé, en la primera fase, que és la del 98, és la que tenim més avançada, vam obtenir uns 300 individus i actualment tenim en camps de selecció unes 20 d'aquests genotips que hem anat seguint i 3 o 4 que entraran ja a l'última fase, que seria d'assaig precomercial. En la fase de preselecció, bàsicament, és una, la realitzem amb un bracle, en contenidor, en condicions de certa irrigació, per potenciar la pèrdua del caràcter juvenil de l'olivera, ja que són plantes que venen de llavor i el caràcter juvenil pot durar 3, 4 o fins i tot més temps a perdre'l. Això també és un paràmetre que utilitzem per seleccionar el material, ja que el material que triga més de 3-4 anys en perdre el caràcter juvenil vol dir que quan el posem a camp entrarà, també li costarà molt entrar en producció. Aleshores, és un caràcter a discriminar. També s'eliminen materials en port molt desgarbat, que es veu que serà difícil una conducció més. I llavors el material que ha resultat d'aquesta fase ja passa a multiplicar-se, es produeixen unes quantes plantes de cada selecció i es posa a camps experimentals. Aquests camps experimentals els tenim ubicats actualment en la finca de Monistrol que ha comentat el Xavier. N'hi ha un altre està a Múrcia, en què les condicions són ben diferents, i un altre el tenim a Tarragona. Es posen dos individus de cadascun en un marc de plantació de 4x1,5 o 4x2, i ja s'hi posen també els controls d'Arbequina, Arbussana i Coronequi per poder comparar els resultats. Aquest material es prenen dades des de època de floració, època de maduració, producció, el rendiment gras de l'oliva i també algunes altres observacions de tipus agronòmic de més sensibilitat, sobretot en el camp de Monistrol. És un camp en què l'ull de gall és molt present i ens ha permès fer seleccions precoces de varietats amb més resistència a l'ull de gall i discriminar-ne de les varietats més sensibles. Actualment, ja he dit que en aquesta fase dels materials obtinguts a l'any 98 estem treballant amb uns 20 materials i dels quals ja passaran 3 o 4 o 5 en funció de que ho tinguem els resultats aquest any a l'última fase d'assaig precomercial. En la fase d'avaluació el que hem intentat és dels 8-10 materials més destacables posar camps ja en zones geogràfiques amb tradició olivícola o que actualment s'hi estan plantant, assajos, alguns en col·laboració amb centres oficials, altres amb clients nostres, en el que el número de plantes ja de cada selecció és de 5 a 10 plantes, amb els controls corresponents d'Arbequina, Arbussana, Coronequi, i els tenim tant a l'estat espanyol com a diferents, a Itàlia, França i inclús a Estats Units en alguna filial i a Amèrica del Sud, a Xile. En aquesta fase, a part d'avaluar les principals paràmetres agronòmics de cada selecció, el que ja també s'avalua amb més profunditat és les característiques de l'oli, tant físico-químiques com inclús organolèptiques. I per últim, en la fase dels assaigs precomercial, és una fase que encara no tenim muntat cap assaig en les nostres pròpies seleccions, es muntarà en aquest febrer proper i serà ja unes plantacions de mitja hectàrea, una hectàrea d'uves, amb un marc de plantació superintensiu, amb un maneig totalment mecanitzat de la plantació, amb el corresponent estudi econòmic, caracterització de la varietat i del tipus d'oli que es pugui obtenir. Bé, això em sembla que ja m'ho salto, és igual, és una mica el que us he explicat abans, des de l'any que vam iniciar el programa de millora fins al 2007, i era una mica en cada fase el número d'individus que estaven. Bàsicament els que estan més avançats són els del 97-98, que ja estan en la fase de selecció i de posar cames un assaig precomercial. Els del 99-2000-2001 doncs estan en fases més incipients encara de selecció en els tres camps que us he comentat, i els últims ja són materials que estan encara en hivernacle, creixent, començant a ser eliminats els que han perdut caràcter juvenil, els que tenen por d'allò, més de 10 anys per anar-ho seguint. Bé, els resultats de l'avaluació d'aquests materials, aquests en concret són del camp experimental, que és el que fa més anys que seguim, que és a Monistrol. Són, en aquest gràfic, que és l'acumulació de la productivitat de 5 anys de collita, expressada en quilos d'oli sobre matèria seca i per centímetre quadrat de secció de tronc. En groc estaria el control d'arbussana, en rosa el control de coroneiki i en vermell és el control d'arbequina. En aquest cas s'han obtingut 4 seleccions amb productivitats superiors a arbussana i coroneiki, un parell amb una producció podríem dir similar i la resta inferior. Ja que amb olivera, per també poder valorar l'alternança, és important com a mínim 5 o 6 anys de resultats de collita a camp, en el qual aquest any acabarà de quedar bastant definit quins són els candidats a tirar endavant. Els següents resultats són del mateix camp de selecció, però a l'Ama de Múrcia, en què les condicions climàtiques i tot són molt millors que les nostres, sobretot en la zona on tenim el camp experimental. La productivitat en quilos d'oli sobre matèria seca de 3 anys acumulat és superior als 5 que us he mostrat abans, i una mica es continua complint 2 seleccions per damunt d'arbequina, una en arbequina en vermell, arbussana en groc, una amb el mateix nivell de producció i la resta que es mantenen inferiors. Bé, aquests serien uns altres resultats ja corresponents a obtencions del programa del 1999-2000-2001, que estan en fase de selecció. És la primera collita de l'any passat, aquest any hem realitzat la segona, amb la qual encara no tenim les dades per poder presentar, però es segueix confirmant sobretot les 3 primeres seleccions aquest any amb molts bons resultats, i sobretot la primera d'elles amb un rendiment gras del 28% d'oli excepcional i molt superiors als controls d'arbussana, arbequina i coroneiki. Bé, els assaigs que tenim en curs, que us he comentat ja una mica abans, però només per veure-ho més en detall, a nivell d'Espanya estan distribuïts una part a la zona sud, a Còrdoba, tenim un parell d'assajos que aquest any ja ha hagut la primera collita, a la zona centre se n'ha implantat aquest any un de nou a la zona de Toledo, una zona en condicions de fred hivernal molt extremes, molt delicat, amb la qual la resistència al fred d'algun dels materials pot ser interessant de veure, igualment que els que tenim a la zona nord de Navarra i la Rioja, i també llavors doncs, a la zona de Saragossa tenim a la zona del Canyís, a la zona de Caspe, a Tarragona tenim un altre assaig, a la zona de Mora, i a Barcelona que en tenim a la zona de Sant Pere de Ribes, que és una zona amb clima molt, molt càlid, molt proper al mar, i a la zona de on tenim el viver de Sant Sadurní, que tenim un parell de camps en avaluació. Bé, a nivell d'assajos a nivell mundial, una mica és el que us comentava abans, en tenim una, un parell, una a la zona de Califòrnia, una altra a la zona de Xile, on tenim els nostres vivers. Al Marroc també en tenim un d'implantat, i a Túnez, i a la zona de França de la Provença, i a Itàlia, a dues de les zones productores d'olives, com és a la Puglia i a la Toscana. La gran part d'aquests assajos aquest any han entrat en primera collita, i la resta són plantats d'aquest nou any, vull dir que els hi queden uns quants anys per acabar de tenir resultats. Bé, una mica les perspectives futures del nostre programa de millora, a més de que estem oberts a altres materials que puguin venir de qualsevol centre públic o obtentor privat, ja que en definitiva som un viver que ens dediquem a la producció de plantes. En el que creiem que hem de continuar insistint és en obtenir varietats resistents al fred per les zones on cada cop la reconversió de la vinya cap a l'olivera va sent més imminent. També s'està treballant en els últims anys d'hibridacions en varietats amb baixes necessitats de fred per zones com Brasil o d'altres països que s'han començat a fer les primeres plantacions d'olivera. I llavors una mica entrar de cara a l'hora d'oferir les nostres pròpies seleccions en poder oferir també un assessorament amb l'índex de maduresa en el comportament agronòmic de la varietat lligat a un producte, a un oli que pugui ser diferencial i de qualitat, que és un tema que nosaltres tampoc toquem massa, però una mica sí de poder oferir com a mínim una nota d'un perfil de l'oli que es pot obtenir d'aquell material. Bé, una mica és per aquí. I ara us parlaré de les millors seleccions que han resultat d'aquest procés, que a partir d'aquest any que ve ja entraran en fase d'avaluació en camps ja amb un seguit maneig comercial. Aquesta és una de les nostres seleccions, que és un creuament d'arbequina per arbussana. És una planta que té inclús menys vigor que arbussana, té un port bastant erecte, que és fàcil de conduir amb eix, té una producció excepcional, tant en quilos com donat el vigor de la planta, dona una bona productivitat. El rendiment gras ve a ser de l'estil d'arbequina, tampoc és que destaqui massa, però clar, tenint en compte el poc vigor i els quilos que arriba a produir cada any sense alternança, és una varietat que pot ser molt interessant. L'època de maduració fins ara s'ha collit a la mateixa època que arbequina, però estem veient que per les característiques d'oli possiblement és una varietat que es pugui collir més verda i oferir un oli amb uns caràcters de fruitats més verds que puguin fer més interessant. Aquí hi ha una nota de cata de l'any passat que es va donar a avaluar per dos o tres persones que treballen en panells. Era un oli que podria ser del gust d'un gran públic, no és un oli molt, que destaqui molt en picants ni en amargs, i que pot ser interessant. Bé, aquesta és una altra de les nostres seleccions candidates. És una varietat ja amb característiques molt més diferencials, donat que té una oliva allargada. Inclús la planta, la fulla també és molt diferent, no és tan similar a ni arbequina, ni arbussana, ni coronequi, i les característiques fins i tot de l'oli, és un oli ja més complex, possiblement molt interessant per fer copatges, ja que té un alt contingut en polifenols i té uns punts de marc i picant molt més elevat. També el que és molt interessant d'aquesta varietat és que és resistent a l'ull de gall i no destaca pel rendiment gras, ja que el rendiment gras és inferior per comparar una arbequina, però en canvi els quilos per arbre és molt productiva. Es pot collir una setmana, 10 dies abans que arbequina, i bé, una mica serien els trets més diferencials d'aquest material. La següent varietat és una selecció que és una filla d'Arbussana per Lecchino, amb la qual ha incorporat tamany d'oliva gran, que fa molts quilos, també és molt productiva, el vigor és inferior a arbequina, potser l'única dificultat és que el port és una mica més obert i els primers anys, si es vol fer una conducció més, és més laboriosa, i és la més destacable de tots els materials fins ara obtinguts en quant a rendiment gras. L'oli que s'obté també és un oli ja més en caràcter tipus olis italians, en què el picant i la fruitat és molt més elevat, i que també crec que o per un mercat de consum d'oli més gourmet o així, és una varietat que pot estar molt bé, o si no, com a varietat per copatges, pot millorar molt l'estabilitat i altres caràcters. I bé, per últim, les noves varietats que disposa Agromillora i que es començaran a comercialitzar properament. No sé si n'heu sentit a parlar. Una d'elles és la Psiquitita, que és una obtenció de la Universitat de Córdoba i l'IFAPA. Agromillora té la representació d'aquesta varietat a nivell europeu i internacional. És un creuament de picual per arbequina. És molt menys vigorosa, diu que fins un 40% menys de vigor que arbequina. La productivitat també és superior i el rendiment gras és superior picual. Madura una setmana abans que arbequina, amb la qual pot ser una bona alternativa inclús en les plantacions per poder tenir una producció escalonada o en les zones més fredes en què l'època de collita pugui ser un problema quan és més tardana poder partir d'aquesta varietat. L'altra varietat és una varietat italiana que Agromillora té l'exclusiva a nivell europeu i no, a nivell mundial, i és una varietat obtinguda a Itàlia pel vivai d'Attilio Sonoli. És una selecció que han fet ells d'unes varietats ja obtingudes a Itàlia. El vigor és extremadament baix, el port molt compacte, la precocitat d'entrada en producció és del segon tercer any, molt productiva, molt resistent al fred i a l'ull de gall també. I el que és excepcional és les característiques de l'oli. És un oli de tipus italià, molt fruitat, i que, bueno, per les valoracions que hem anat tinguent que s'han donat a provar, és un oli que està molt ben valorat. Bé.